com ja has explicat, abans de l'any 2022, totes les matèries de modalitat feien 4 hores per matèria a la setmana, en primer de batxillerat. Jo, per exemple, com professora de Biologia, és el que impartia. En el moment en el que va entrar el decret, ara mateix són 3 hores de matèria de modalitat i s'està fent les optatives de reptes científics o el que s'inventi cada direcció del centre. La primera proposta que ens van plantejar era fer 3 hores a la setmana aglutinant Biologia, Geologia i Física i Química. O sigui, llavors acabarien sent 1 hora i mitja per cada matèria. Les altres matèries seguirien sent 3 hores. En aquesta segona proposta el que ens plantegen és fer una assignatura de 4 hores i donant a entendre que estem augmentant 1 hora respecte a les 3 hores, no? Però en el fons, totes les altres matèries de modalitat sí que passarien a tornar a tindre 4 hores. Per tant, nosaltres tindríem 2 hores per matèria i totes les altres matèries, com serien matemàtiques, tecnologia, llatí, geografia, tindrien la dotació que tenien al 2022, que eren aquestes 4 hores. Per tant, nosaltres seguim veient una retallada, una pèrdua de les hores que es fan setmanalment en ciències i això no ho podem permetre.
Quin sentit té reduir les hores del que diem, no?, de les assignatures troncals, de la base, per dir-ho així, de les assignatures, d'aquelles assignatures que expliquen els fonaments de biologia, de geologia, de física, de química, i augmentar-ho per via d'aquestes optatives?
Bueno, realment sentit no en té cap, perquè si és, com has dit tu, és una troncal, és obligatòria, en aquest sentit, si fas l'itinerari, no té cap sentit dir, mira, t'ho trec d'aquí, però si tu vols, tria això, que tornem a lo mateix. Si estàs donant que és optativa, no estàs fent que sigui necessària, i sí que és necessària per tenir una base per entrar a la universitat, per fer un grau superior, o pel que els estudiants vulguin, que al final és el seu dret. Nosaltres el que hem de fer és deixar que puguin estudiar i tindre una bona base. I el que fem amb això és treure'ls aquest dret. A part, també és un altre sense sentit el fet de que a la selectivitat seguiran sent exàmens per separat, de matèries en separat, o sigui, seguirà havent l'examen de física, l'examen de química, l'examen de biologia, l'examen de geologia, perquè ponderen diferents segons les carreres a les que ells vulguin anar. Llavors, els estem obligant a fer-ho junt, a tindre menys hores i a fer el mateix temari. És que cau pel seu propi pes. No hi ha cap manera d'entendre-ho.
Clar, això és l'altra qüestió que t'anava a preguntar. Al final, no és que es redueixi matèria, és que ho haureu de comprimir més perquè les classes, la teoria, s'haurà d'explicar tota la mateixa. No és que es redueixi cap part d'aquesta matèria.
No hi ha cap reducció de cap matèria i, de fet, segon de batxillerat segueix quedant igual. Òbviament, si a segon de batxillerat hi ha els mateixos continguts, a primer no es pot, o sigui, s'ha de fer el mateix. Si no has fet la base a primer, a segon no pots fer el que estem fent ara.
I això...
Retallar-ho és una pèrdua. No, vull dir que ni que volguessin retallar-ho per vendre-ho, és una pèrdua a la qual no estem disposats a acceptar.
Clar, el que es va dir quan es va anunciar aquesta mesura és que això es fa per igualar les assignatures, no?, els currículums del batxillerat a Catalunya amb els de la resta de l'Estat. El meu dubte és, a la resta de l'Estat es fa només 3 hores de física i química en una sola assignatura junta?
No, a la resta de l'Estat, si no vaig equivocada, són 4 hores juntes, però sí que és veritat que a lo que és l'educació secundària obligatòria fan moltes més classes de ciències i, per tant, tenen una base molt més forta. I, igualment, a la resta de l'Estat tenen aquesta manera de funcionar de fa molts anys, però nosaltres aquí tenim competències traspassades de la Generalitat i no hem anat seguint el que estan fent a la resta de comunitats. Llavors, per què ara sí?
Davant d'això, clar, l'altre anunci que va fer la consellera és que en un principi s'havien de fer aquests canvis a partir del setembre que ve, és a dir, que els alumnes que aquest any estan fent, de fet ara estan arrencant el segon trimestre de primer de batxillerat, l'any que ve, al setembre, quan comencessin segon de batxillerat, ja havien de trobar-se aquests canvis. Això ha canviat, no? Això sí que en principi no serà així i els canvis no s'aplicaran fins al curs que ve. No sé si això vosaltres ho veieu com una oportunitat, com una opció per intentar de aturar aquests canvis o alguna manera de forçar que es mantingui el model actual.
Sí, no, no, això totalment. El que, des de la plataforma el que volem és seguir lluitant per com a mínim mantenir les condicions que tenim ara. Tot el que no sigui una millora no ho acceptarem. Per tant, tenim una mica més de marge per poder aconseguir-ho i sí que s'han convocat a que hi hagin següents reunions per seguir parlant i negociant. El que passa és que també endarrerir-ho aquest any no serà, bueno, el curs bé, però el següent sí que serà i el mal serà el mateix. Per tant, encara que no sigui aquest curs immediat, no ho volem ni per aquest, ni pel següent, ni per cap.
Laura Guixé, professora de Biologia i Geologia i membre de la plataforma Professors de Ciències en Lluita, moltíssimes gràcies per haver atès aquest matí la trucada al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per donar-nos ressò i deixar-nos arribar a més gent i d'aquesta manera poder arribar al nostre objectiu.
Sempre que vulgueu, ja ho sabeu, podeu comptar amb nosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies.
I a aquesta hora també podem parlar amb Maria Victòria Gómez. Ella és doctora en pedagogia i presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Bon dia, senyora Gómez, i moltíssimes gràcies per atendre la trucada al matí a Ràdio Estel.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Ara escoltàvem les protestes, no, dels professors de ciències que consideren que tots aquests canvis és una pèrdua de base de coneixements per als estudiants de la branca de ciències, de batxillerat. Des del Col·legi Oficial de Pedagogia tenen la mateixa percepció?
Sí, des del Col·legi Oficial de Pedagogia tenim la mateixa percepció perquè no se sap ben bé a què correspon a aquest canvi, no?, que vol fer la consellera, perquè evidentment el que està clar és que això no beneficia al nostre alumnat. I no el beneficia justament perquè nosaltres ens hem trobat amb molts alumnes que estan fent un batxillerat científic, però que descarten fer la física per la seva dificultat, perquè són alumnes que aniran a medicina, a ciències de l'esport, a infermeria, i que, per tant, la física pràcticament no la necessiten i, per tant, la eviten treballant la química i treballant altres assignatures, i això fa que el seu expedient tingui millor nota, per tant, estiguin més preparats per arribar a una selectivitat i tinguin una nota mitjana per entrar a la carrera que vulguin, millor. Per tant, nosaltres, com a, sobretot, orientadors educadors, dintre dels instituts, el que fem és aconsellar molt bé l'alumnat en la seva tria d'assignatures. Clar, si ara ens trobem amb que hem de fer física i química, això anirà en detriment de molt alumnat.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, el fet de que la via per compensar aquesta reducció d'hores de les assignatures troncals sigui les optatives, és una bona solució? Clar, no tots els instituts poden oferir les mateixes optatives, no?
No, clar que no. El que passa és que potser ens hauríem de plantejar quines són les optatives que realment són troncals, no? És a dir, dintre de les matèries de modalitat hem de saber quines són les que realment necessiten i quines són aquelles assignatures optatives que d'alguna manera reforcen el currículum, no? Perquè dintre del batxillerat ens trobem com tres tipus d'assignatura. Unes assignatures troncals que estan molt deficitàries perquè totes les assignatures comunes només tenen dues hores, per exemple, unes llengües, no? I llavors dius, bueno, tothom passarà per una selectivitat de llengua catalana, de llengua castellana, de llengua estrangera, les quals se cursen només a dues hores setmanals, val? I després tenim les matèries troncals de modalitat i les optatives. Per tant, potser caldria veure com reforcem troncals i de modalitat i que l'optativitat sigui menor. Mm-hmm. Penso que seria una bona solució per l'alumnat. Mm-hmm. Hem de pensar que un alumnat de batxillerat ja ha fet una criba a quart d'ESO. Per tant, són gent que tenen bastant clar què és el que volen estudiar en general. val? Sí que l'adolescent pot ser variable, però en general tenen una idea, i quan ells fan una tria d'un batxillerat saben més o menys cap a quina carrera es volen inclinar, i per tant tenen molt en ment tot el que és la nota de tall. A partir d'aquí, nosaltres el que hem de facilitar és que aquest currículum els doni els coneixements necessaris i la nota necessària per poder accedir al que ells volen, no? És a dir, penso que és aquesta la visió de futur que hem de tenir amb un alumne de batxillerat.
Mm-hmm. Clar, també dèiem, també la proposta, no?, des d'Educació defensen que el que busca també és reduir les diferències entre els centres més grans i els més petits, sobretot pel que dèiem de l'oferta d'optatives. Aquesta és la via per aconseguir-ho, la de reduir aquestes assignatures troncals?
Mira, jo penso que no. Saps què passa? Que la idea aquesta que tenim de café para todos no ha estat mai bona. És a dir, sempre hi haurà diferències entre uns centres i uns altres. Per tant, aquí el que es tracta és de que tant el professorat com la conselleria com l'alumnat es posi les piles. Però no es tracta de que reduint matèries o reduint hores siguem tots iguals. Aleshores, no sé, optem o per l'excel·lència o optem per la mediocritat. Aquesta és la pregunta que des del Col·legi de Pedagogia ens fem, no? És a dir, no volem l'excel·lència en el nostre alumnat, doncs hem de facilitar el màxim de coneixements possibles. Uh-huh. I que, a més, els puguin fer amb calma i amb interès, no? És a dir, jo ara mateix m'imagino molt alumnat que pot estar ara mateix a la secundària, que estan treballant molt poques coses sobre aquestes matèries, val? I que arribaran i que es trobaran amb una física i una química que, si no baixa el nivell, la física especialment a batxillerat és molt dura i que, per tant, això anirà en detriment d'ells.
Mm-hmm. Clar, també el que estava pensant és que tota aquesta discussió, tots aquests canvis que vam conèixer just abans de les festes de Nadal i que ara amb la tornada a la feina a les escoles doncs se n'està tornant a parlar, quin impacte pot tenir pels alumnes? Evidentment, els de segon de batxillerat això no els afecta, però entenc que tot aquest soroll al voltant de l'educació, els canvis de batxillerat, pot pertorbar d'alguna manera, per exemple, els estudiants de primer de batxillerat que han arrencat el curs i que el desembre es van trobar amb canvis que afectaven qüestions tan elementals com, per exemple, la nota que implica el treball de recerca, amb la importància, amb el pes que arriba a tenir aquest treball a batxillerat, i que eren canvis que se'ls podien aplicar en menys d'un any, al setembre de l'any que ve. Això ara ha canviat, però en el seu moment, quan es va denunciar, era així. Clar, això, a nivell d'alumne, si tu estàs estudiant batxillerat i t'estàs preparant per una selectivitat, com t'impacta?
Això impacta moltíssim. Més, hem de pensar que són adolescents. És a dir, que les emocions estan molt més a flor de pell i que són menys racionals del que pot ser un adult. Per tant, és a dir, això impacta molt, això pot arribar a desanimar, això pot arribar a preocupar i a crear ansietat, no? És a dir, per tant, estem en un moment com a incoherent, no? És a dir, estem parlant molt de benestar emocional, però després anem traient aquests globus sondes que d'alguna manera sí que afecten a tot aquest benestar emocional de l'alumnat. Pel que fa al treball de recerca, a mi m'agrada que traguis el tema, perquè realment és un treball molt interessant, és un treball que a l'alumnat li obre la possibilitat de veure moltes coses, d'acabar de poder decidir cap a on vol anar el seu futur i que, per tant, és començar a treballar de manera científica tot el que estan aprenent de manera més teòrica. Per tant, jo sóc una gran defensora del treball de recerca a batxillerat. Aleshores, el que no acabo d'entendre, com deia la professora que he pogut sentir abans, a l'últim moment, no acabo d'entendre si nosaltres tenim traspassades les competències en matèria d'educació, per què hem d'anar a assimilar el nostre currículum a un currículum d'espanyol, no? És a dir, nosaltres sempre hem tingut el nostre currículum. De fet, era un currículum molt més potent que el que estem tenint fins ara. Era un currículum més ple de competències i de coneixements que el que estem tenint ara. I també m'agradaria remarcar que molts dels problemes que ara ens estem centrant en el batxillerat no són propis del batxillerat. Ens venen d'una secundària en la que no està ben plantejada, perquè la secundària sí que ha de ser obligatòria per tothom, però potser ens haurem de començar a plantejar que hi hagi diferents itineraris dintre de la secundària per a aquells que volen arribar a un batxillerat i a una universitat, com fan altres països, Alemanya, Finlàndia, etc., no? I després altres itineraris que te condueixin directament a una formació professional. Per tant, potser aquí el que haurem de veure és quines matèries s'estan treballant i com s'estan treballant a la secundària, perquè aquesta gent que opte després per un batxillerat pugui arribar ben preparat, perquè no oblidem que l'alumnat que tenim a batxillerat no només va a universitat, és també un alumnat que opte a mòduls de FP de grau superior, que són tècnics. Mm-hmm. Per tant, és a dir, aquesta gent també ha de sortir molt ben preparada.
Mm-hmm. Clar, que això ara vostè ho deia, això li anava a preguntar. Dic, tenint en compte el que vostè explicava, aquesta assimilació del batxillerat català a la llei espanyola, el que fa al final és diluir i rebaixar una vegada més el nivell educatiu del país.
Sí, totalment sí. Mira, nosaltres des del Col·legi d'Oficial de Pedagogia vam estar treballant tot el que és el currículum de primària, val? I amb la LOMLOE, el currículum de primària, s'ha buidat ja de continguts, és a dir, no hi ha continguts. Pràcticament no es treballen. Aleshores, amb aquells vectors que es van començar a fer i aquelles competències que tampoc es treballen de manera directa perquè no es treballen els indicadors, clar, és una manera de fer, com et diria jo, sense massa sentit, no? És a dir, per exemple, posaré un exemple. Els nostres alumnes de 6è de primària passaran les competències bàsiques ara al mes de maig, crec. Val? Com s'estan treballant les competències ara dintre del currículum de primària? O com s'estan treballant les competències dins del currículum de secundària? Abans teníem de cada matèria els indicadors i els subindicadors de cada una de les competències que havien de superar aquests alumnes. Avui en dia això el departament ho ha tret. Per tant, és a dir, ens trobarem amb unes proves de competències en les que alguns centres hauran d'alguna manera ensinistrat el seu alumnat perquè les treguin, però no s'hauran treballat de manera efectiva aquestes competències. Aleshores, això és el que realment des del Col·legi de Pedagogia ens preocupa, no? És a dir, com s'està treballant les coses per arribar a bons resultats, perquè sembla que ens estem fixant en el resultat final, hem de ser bons amb les proves PISA, hem de ser bons amb les competències bàsiques, hem de ser bons amb la selectivitat, però després en el procés no s'analitza aquest procés, com s'està fent, com s'està portant a terme. Ahir veia que havien signat amb el president de la OCDE, no?, per a veure com tenim més èxit amb les proves PISA. Val? Però anem-nos a fixar en el procés, no? Què és el que s'ha de fer dia a dia, com s'ha de treballar.
Mm-hmm. Mira, ara li anava a preguntar, vostè ho ha avançat, aquest acord que es va firmar aquesta setmana amb l'OCDE per millorar i els resultats dels alumnes catalans, i el responsable d'educació de l'OCDE assegurava que Catalunya té les eines per poder-ho aconseguir, el que passa que potser no estan allò ben alineades. Deia que hi ha un bon nivell d'inversió pública, bons salaris pels professors, bon entorn laboral, el que passa que a vegades tots aquests recursos no estan ben dirigits, i una de les propostes que feia, per exemple, era que els millors professors, els millors líders a les aules, els més ben preparats, anessin destinats als centres més desafavorits, als centres on hi ha pitjors resultats, on hi ha més risc d'exclusió. Aquesta seria una bona aposta, per exemple?
Doncs mira, jo no t'ho sabria dir si aquesta seria una bona aposta o no. Jo m'estic posant ara com a professora, i si el departament em considera bona o tinc una bona puntuació que m'envia segons quin centre, doncs no sé què pensarà el professorat, no? Perquè aquí també haurem de parlar de la llibertat del professorat, no? El que sí està clar és que, d'alguna manera, hem de demanar més exigència, tant al departament com als equips directius, com al professorat, i sobretot a les famílies. És a dir, nosaltres, si volem que un nano tiri endavant, l'escola hi pot fer molt, però l'altre 50% són les famílies. Clar, aquí nosaltres ens hem, com si diguéssim, ens hem tornat molt lights a les famílies a l'hora de l'exigència amb els nostres infants. Mm-hmm. I tant, als nostres infants se'ls ha d'anar posant reptes de millora. Un dels reptes comença des de P4, des de I4 o I5 amb tot el tema de la lectoescriptura i continua durant tota la primària. Llavors, jo llançaria la pregunta, no? Quantes pares, mares llegeixen a diari amb els seus fills? Quants comenten llibres? Quants han regalat llibres aquest Nadal i els llegiran conjuntament? Un nano que té una bona base lectora i que té aquesta curiositat i que llegeix, és un nano que després està preparat per fer una bona primària, una bona secundària i per arribar a un batxillerat. Ara, si tot això no es treballa des d'infantil, doncs arribem a que l'alumnat de batxillerat, encara que el tingui a la modalitat del social i que, per tant, tingui literatura, en lloc de llegir els llibres que s'havien de llegir, que també s'han anul·lat, per cert, el que fan és buscar per internet la ressenya per saber de què va. Per tant, tot això és una manca de vocabulari, d'estructura lingüística, d'expressió escrita, i tot això sigui d'una modalitat tant de social com de ciències com de tecnologia, necessitarà tenir aquesta habilitat, necessitarà tenir aquesta competència. Avui en dia la competència de saber parlar en públic, saber escriure, saber fer un assaig, saber fer una redacció, un informe, és necessari en qualsevol de les professions. És una d'aquelles competències transversals. I jo pregunto, com l'estem treballant?
Mm. Maria Victòria Gómez, doctora en Pedagogia i presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí al matí a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Són les 9:22, fem una breu pausa abans, res, d'informar-vos d'una notícia que ens acaba d'enviar la Guàrdia Civil, i és que han detingut a l'aeroport del Prat un passatger que va agredir una hostessa de vol en un vol provinent de Corea del Sud, de Seul. L'home té 33 anys i és de nacionalitat espanyola, i durant el vol, durant el trajecte, va fer tocaments a una de les hostesses a la zona de la cuina de l'avió. Els tripulants de l'aeronau van avisar la policia, que va detenir l'home just a arribar a l'aeroport del Prat. Com dèiem, fem una breu pausa i tornem ja amb la tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel. No marxeu.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93-450-7000 i bastondeoro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
5 minuts i seran 2:15. Ja tenim aquí la taula de tertúlia el Dani Guillem. Bon dia, Dani.
Què tal? Bon dia.
Tenim també la Carlota Camps. Bon dia, Carlota.
Bon dia.
I telemàticament tenim la Sílvia Angulo. Bon dia, Sílvia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Bé. I ja tenim aquí la taula també el Rafa Sanahuja.
Bon Servidora, dia, Rafa. Bon dia.
Què? Què ens proposa? He vist que estàveu parlant molt a fora, dic que ja, el Dani ja t'estava...
Dani m'estava explicant circumstàncies vitals.
Ah, vale.
No sé si vol revelar en antena o no.
Jo... Cap mena de problema en revelar que aquí n'hi ha uns quants que anem amb mascareta.
Això, sí.
Ara, de sobte, hem tingut...
M'he collonit una mica quan heu entrat tots amb mascareta, sí, perquè sí. Dic, ui, què passa?
Ens falta l'epi, eh?
Jo crec que tinc el nomoravirus.
Nomoravirus, eh?
Però crec que ja l'he passat, ja l'he incubat, o sigui que ja estic de sortida, perquè porto des del dia 31.
La veu està ahí, eh? Està ahí.
Però la veu de camioner...
És l'últim que triga en recuperar-se.
Exacte. Pensa que del 31 al 4 vaig estar sense veu.
Sense veu?
Sense veu.
A casa amb contents, no?
Sí. Sí. Sí, tampoc calia, eh? Però jo crec que he passat el nomoravirus. El vaig llegir al periòdico, el nomoravirus, que és l'últim virus importat de la Xina, sí. I jo he passat tots els símptomes que té el nomoravirus, que és malestar estomacal, molta congestió, em moc molt... Perdó, a la gent, és que la gent sí. Que ens està escoltant, em moc molt dens.
Molt dens.
Molta tons.
Color?
Tampoc entraríem en detall. Molta tos i els símptomes d'un constipat. I jo tots aquests símptomes els he tingut. Per tant, crec que ja l'he passat.
Doncs bon Nadal i bones festes.
Et dic que no he passat el Covid.
Ah, no l'has passat?
No, he passat el Covid encara jo.
T'has esquivat, eh?
Sí.
Segur?
Jo tampoc, que sàpiga, però això no ho sabem ja. Quan estàs vacunat, arriba un moment que no se sap.
Estem competint amb la Sílvia, sí. Amb qui és l'últim ésser humà sense passar el Covid.
El que se salva.
Sílvia, per participar bé de la tertúlia hauries de posar-te una mascareta, tot i que estiguis a casa. O sigui...
No, jo estic a casa. A més, no sabeu com estic, potser porto la mascareta.
Ah. No, això es nota molt.
Es veu, es percep.
Sílvia, jo me l'he posat als ulls i m'han dit que no.
Als ulls, sí.
No cal, allà no cal.
Està bé, dona una calidesa especial.
Estàvem interrompint les...
No, escolteu, clar, és un tema... Avui vull treure un tema que jo crec que s'ha parlat molt, però en aquest programa hem donat la notícia, però no hem tingut un petit debat per veure què n'opineu. I a mi em fa molta gràcia aquest tema, sincerament, perquè no sé fins a quin punt és divertit, o és tràgic, o és dramàtic, o és còmic, és que no ho tinc clar. Parlem de la Hollywood Symphony Orchestra... Mira, ui, el Marc ara mira com dient de què estàs... El Dani, mira com... De què estàs, no saps de què estic parlant?
No.
Doncs jo...
Deu ser l'única persona de Catalunya que no s'ha enterat de la polèmica.
Els concerts de Nadal al Gran Teatre del Liceu, que estan organitzats per una productora que ara no recordo el nom, doncs ha tingut, entre d'altres, l'actuació de la Hollywood Symphony Orchestra, que ha generat una onada de crítiques per la seva baixa qualitat. Un exemple, Star Wars. Tenim la banda sonora de John Williams al cap, no? La fanfària aquella quan surten les lletres i tal. Doncs aquesta és la versió de la Hollywood Symphony Orchestra. No, només és la fanfària inicial, no tinc altra gravació, però ja es nota que John Williams feia servir com 14 o 15 trompetes i aquí n'hi ha una. Val?
És dir, hi ha una i
fa alguna nota dissonant, saps? Que no sé si ho fa com a versió versionant, no crec, o no. Total, que els assistents van denunciar la falta d'instruments, la desafinació, la mala acústica i una execució amateur, diuen ells. Val? El Liceu, que va llogar la sala a aquesta productora, doncs ha lamentat el succés i s'ha compromès a revisar els seus procediments per garantir la qualitat dels espectacles externs. Però, clar, a mi, què voleu que us digui? A mi anar a un lloc que no sé com que sigui tan cut, és com tota una contradicció enorme que al final em fa com gràcia. Com ha estat la vostra reacció allà, Carlota?
Sí, jo havia llegit algunes crítiques per Twitter i havia vist alguns comentaris. Clar, ara sentint l'àudio, crec que els entenc més, sí. aquests comentaris.
No havies escoltat cap versió
no,
de...
No, només havia llegit algunes crítiques i vaig pensar, no sé fins a quin punt no, la gent és més crítica o més exigent, o realment és que tenen raó. Escoltant l'àudio m'ha donat la sensació que tenen raó i tampoc sé què pagues per aquestes entrades, però depèn del que paguis, doncs entenc l'enfado, no?
Hi ha una versió de Pirates del Caribe, que no l'he aconseguit trobar, però que la vaig escoltar també a Twitter, en algun lloc d'aquests, que també és impactant, realment. Perquè és que notes, sobretot jo el que notava, més allà de la desafinació, és la manca d'instruments, no? Sí. Que aquí falta contingut.
Puc estar molt d'acord amb la valoració de que no està a l'alçada, però realment aquí denota que hi ha gent que té uns problemes i hi ha altra gent que en té uns altres. I llavors, si el teu problema és que has anat al Liceu i l'actuació no ha estat de qualitat, bueno...
Tal vegada no tens una mala vida,
formes,
no?
Formes part d'una part de la societat que entenc que...
A per diagonal.
No, a per no, perquè has de baixar al Liceu.
Bueno, venen d'àper.
Però vull dir que, en qualsevol cas, entenc que els altres problemes que té la resta de la societat no els tens.
Està bé, molt bona
reflexió. Però això és una mica... És a dir, tu pagues una entrada, és igual que sigui al Liceu, que paguis una entrada a un concert, que paguis una entrada, no sé, al Ratmetat... Tu vols escoltar una cosa de qualitat.
Que sí, que sí, totalment d'acord. Sí, sí, amb això no...
Sí, que sí, que és, no és un problema de rics, ni un problema... Tu vas a un lloc i vols que et serveixin de qualitat. Doncs és
correctament,
el mateix.
Correctament.
No sé, si tu vas a un lloc i està una orquestra que està desafinant, doncs no és l'estàndard del que hauries de veure, per molt que sigui de Hollywood, de... No ho sé, és igual d'on sigui, però clar... El que no pot ser és que un lloc com a Liceu o com a l'Auditori, que crec que també havien de tocar allà i després han dit que ja no tocaran perquè després del que va passar al Liceu, sí. Doncs et donin, doncs vingui una orquestra que està desafinant. És que és molt fort. Una orquestra el que no ha de fer mai és desafinar, entenc jo. Llavors, crec que és normal les crítiques i les queixes.
Però és més...
Que Liceu, això però no hauria de fer.
Sílvia, coincidiràs amb mi que és més habitual trobar-se jutges que desafinen...
Això totalment. És que una cosa que no treu l'altra. Sí, 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 això és veritat. Això és veritat.
Per tant, el... Per això jo feia aquesta diferenciació entre... el tipus de problema que aborda una part de la societat i el tipus de problema que n'aborda una altra.
No, suposo que va sortir si vas al Liceu, també, va sortir molt...
Has de tenir un espectacle de qualitat? Evidentment, clar que sí, és al Liceu. Uh-huh. Sí, no és l'orquestra de barri del costat de casa teva que actua al centre cívic,
exacte.
Amb tots els respectes.
Sí, però en general, si tu pagues per unes entrades, tu has de poder tenir el servei que toca, no? Que s'adequa. És a dir, si jo pago 10 euros per anar a veure una òpera, doncs puc entendre que sigui amateur, d'acord. Mm. No? Però jo crec que Liceu ha de tenir uns criteris i uns mínims de qualitat que crec que en aquest cas no es van donar, no?
També et dic que jo, si vaig a veure una orquestra que es diu Hollywood Symphony Orchestra al Liceu, investigo una mica,
eh? Aquest és el tema, que a més fan servir el nom, perquè la Hollywood Orchestra aquesta existeix i està als Estats Units, i és una orquestra molt potent i molt bona.
Sí.
I aquests, el que haurien fet és copiar el nom, perquè aquesta altra orquestra només funciona als Estats Units, sí. Llavors ells han copiat el nom aquí a Europa, i s'han valgut d'això també, de que molta gent es pensava que anava a veure aquella orquestra i s'ha trobat pues, aquesta trompeta d'una sempre... persona de pobra no arriba.
Si no ho tens clar, sempre has d'investigar una mica què vas a veure, perquè és que si no, com a mínim, saber alguna cosa. Però bueno, aquells van dir, hola, Hollywood, no van mirar res. Vinga, doncs vinga cap allà.
Vaig a confessar que sóc un freak de les bandes sonores.
Jo també, absolutament.
Jo, ara ja no perquè no tinc temps, però amb anterioritat, aquelles pel·lícules que m'agradaven, jo anava a veure la pel·lícula,
i després
tornava a anar a veure la pel·lícula per associar música i escena. I llavors, quan jo escoltava la banda sonora sencera, és com si tornés a veure la pel·lícula.
Home.
I quan... Sabies exactament quan passava la escena.
Exacte.
O sigui, jo així no he arribat a tant,
exacte.
No he arribat a tant.
I jo sempre que viatjava sol en el meu cotxe, hi havia bandes sonores senceres. No només un tema.
Tot el disc.
Tot el disc, senceres.
Jo
sí, ja no puc, ara ja tinc família i la família no m'ho vol.
Jo us explicaré que quan vaig anar a veure Jurassic Park va sortir el disc de la banda sonora igual 2 mesos abans que estrenessin la pel·lícula, jo que tindria 14 o 15 anys, i jo ja vaig anar al cinema amb la banda sonora aquí al cap perquè em semblava majestuosa i me la vaig posar en bucle, en bucle, en bucle. M'ha passat amb moltes de John Williams, eh? Que si voleu parlar de bandes sonores, hi ha un documental a Disney que és la música de John Williams. Si
sí?
L'has vist? No l'has vist?
No l'he vist.
Doncs si tens accés, busca'l, perquè se't caurà la bava.
Jo, de les dues més escoltades, L'Último Samurai i Una mente maravillosa.
Molt bé. Molt bé, molt bé.
N'hi ha recomanacions fetes.
Recomanacions fetes. Bandes sonores. Bé, doncs aquesta orquestra, si la veieu, pues, investigueu si és la dels Estats Units o és aquesta versió europea, perquè a més crec que els músics eren la majoria russos.
Ucraïnesos.
O ucraïnesos. Sí. Mira, sí. Doncs, justament ucraïnesos. No sé, és un tema que s'ha comentat moltíssim. Fa gràcia, és molt, com molt mediàtic, no?
Sí, sí.
Brutal, la manca de qualitat i tal.
Clar, aquesta és l'altra història, que és... que això ha passat al Liceu
Amb
la imatge que té.
El que deia el Dani, si hagués passat en un altre lloc, a lo millor. No té aquest ressò. En fi, doncs res, què teniu pel menú avui?
Doncs mira, ara parlarem d'educació i en uns 15 minutets, 20 minutets, parlarem amb l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs.
Ah, perfecte, molt bé.
Pues, parlarem de la mina.
Doncs us deixo, jo vaig escriure coses per després, que entrevistarem Buffalo George, que avui és el dia de les persones peculiars, que ho sapigueu.
Ah, sí?
Dia mundial de les persones peculiars.
Per això estic jo aquí.
Mira.
Jo crec que...
És el nostre dia, és el nostre dia.
És el dia una mica de tothom, perquè tothom té les seves... Però hi ha gent més peculiar que l'altre. Entre dies, Buffalo George. En fi, gràcies per jugar.
Gràcies, Rafa, fins ara. Passen 6 minuts de 2 quarts. Ara ho deia per sota en Dani, deia batxillerat. Sí, parlarem d'aquest anunci que va fer la consellera d'intentar aplacar totes aquestes crítiques que van sortir abans de festes pels canvis que va voler, que va anunciar a batxillerat, uns canvis que havien d'igualar la llei el batxillerat català al de la resta de l'Estat, i en el que es fusionaven sobretot assignatures de ciències, física i química, biologia i geologia, i a més es reduïen les hores. Els professors de ciències són molt crítics, però també, com hem sentit, no, el sector de la pedagogia també consideren que és una pèrdua de pes de les assignatures científiques al currículum. I m'ha semblat bastant interessant el que explicava també la presidenta del Consell de Pedagogia de Catalunya, del fet de que, com sempre, passa amb educació, no? Sembla que sigui aquesta matèria en què sempre es poden fer canvis i anunciar coses, i que al final es va anunciar un canvi que afectava la nota dels alumnes, perquè es varia el percentatge que té de pes el treball de recerca, el global de la nota a batxillerat, i es va anunciar pel curs que ve, al desembre, quan els alumnes de primer batxillerat ja estan ficats en matèria i el curs que ve s'ho trobaran. Ara sembla, no, que això s'endarrerirà, però això té, al final té un impacte amb els alumnes. Tots aquests anuncis, tot aquest putinet sempre de l'educació, a mig curs, sempre té un impacte pels estudiants, no, Dani?
Tots els canvis tenen impacte. Tots els canvis, no només en educació, vull dir, en tots els àmbits de la vida, inclús els canvis personals també tenen impacte en la teva pròpia vida. Però és que ara dèiem, feia una cosa, parlem de batxillerat. No parlem de batxillerat, parlem de l'aplicació de la LOMLOE, que si a la gent li diem LOMLOE, no ho sabrà, però si li diem Ley Celá, que és la llei d'educació de la ministra Celá, que era la ministra d'Educació, pues, sí que li sonarà. Vull dir, el que estem fent és aplicar una nova llei d'educació que és estatal i que té canvis en tot l'Estat, en totes les comunitats autònomes, i que s'estan aplicant aquests canvis. Tot és millorable, evidentment que tot és millorable, però vull dir, la pròpia llei d'educació nova, la pròpia LOMLOE, està tenint una aplicació progressiva, no va ser d'un dia per l'altre, no es va aprovar i el dia següent es va aplicar, sinó que té una aplicació que crec que triga entre 4 i 6 anys en la seva total aplicació del 100%, i aquests canvis formen part d'això. Tu deies, bueno, està afectant els de primer de batxillerat que estan començant a treballar amb el seu treball final de recerca, etc, etc. Sí, jo admeto que tot és millorable i que segurament hi ha coses que es poden fer molt millor del que realment es fan, però vull dir que els canvis són canvis, i al final jo el que sempre que veig canvis a Catalunya i veig les reaccions, sempre penso el mateix. Aquí sempre primer diem no i després pensem. Perquè tenim la cultura del no molt implantada. Massa implantada, sota el meu punt de vista.
Mm. Però a vegades també és perquè aquest tipus de canvis, no sé fins a quin punt a vegades es justifiquen de manera suficient. És a dir, es fa aquesta no reducció de les hores de ciències per una equiparació amb la llei estatal, però no amb un criteri, o almenys jo no l'he sentit, amb un criteri pedagògic que expliqui concretament si això serà millor per l'alumnat o no. Jo el que he sentit fins ara és que s'ha de seguir la normativa estatal, no?, i equiparar amb els batxillerats de les altres comunitats autònomes. Clar, no sé fins a quin punt això és positiu per l'alumne o no. En tot cas, escoltant els professors, tinc la sensació que no, pel que diuen ells. I sobre el que deia el Pau abans d'aquests canvis a mig curs que afecten els alumnes. Jo recordo quan jo estava fent batxillerat, jo estava fent primer, i en aquell moment es va introduir un canvi que era que en la mitjana de la selectivitat no només es comptaria segon, sinó que es comptaria primer i segon. Jo estava començant primer, però els alumnes de segon de batxillerat els van dir en aquell moment que els hi comptaria la mitjana també del curs anterior, que ells no tenien en compte que això comptaria per la selectivitat. Llavors, hi va haver també molta polèmica i al final va entrar en vigor l'any següent. Vull dir que aquestes coses, tinc la sensació que són cícliques, que passen moltes vegades, que es fan canvis a mig curs anunciant-los sense massa argumentació pedagògica i que aleshores afecten, no, a l'alumnat.
Però aquests canvis són d'aplicació 26-27, eh?
Ara sí, però s'havien d'aplicar primer l'any que ve. I si llavors, ara s'ha endarrerit, o sigui, la nova proposta d'educació, després de tota la polèmica, és que trigarà un any més aplicar-se.
I si tu mires l'aplicació a la resta de comunitats autònomes on això ja està vigent, en relació a Catalunya, les notes de ciències són bastant millors que les de Catalunya. Per tant, entenc que alguna
també, alguna de les entrevistes que hem sentit aquest matí, no, també explicava que en altres comunitats autònomes a la ESO ja hi ha un reforç de les assignatures de ciències que fa que els alumnes van més preparats quan comencen a batxillerat d'aquestes matèries. Per tant, no sé fins a quin punt passa o no, però en tot cas, reduir hores no crec que pugui fer que ciències...
No estem reduint hores. S'estan diversificant diferent les hores, però no s'estan reduint hores.
Es redueix una hora de cada...
Els alumnes estaran al mateix còmput global d'hores rebent el mateix l'educació, rebent matèria. O sigui, estan a l'escola, perquè ens entengui la gent que ens està escoltant.
Sí, clar, estan a l'escola, però faran menys hores de ciències. Perquè una part passa optativa.
I faran altres coses.
Però faran menys hores de ciències, això és una realitat. Això és una realitat que no podem... És a dir, sí que podem dir que s'està adaptant al currículum. El que jo no entenc la necessitat de tots els governs, quan arriben al poder, és a dir, tots els partits, de canviar les lleis d'educació. I no han millorat. Jo crec que tal com està Catalunya ara, amb tots els informes PISA, no hem millorat en el tema d'educació. Anem a pitjor, i quan veiem les assignatures que fan els nostres fills, doncs veiem que s'han reduït a qüestions que són vitals per tenir una educació i tenir coneixements de coses que, encara que no t'interessin, encara que tu no vagis a desenvolupar-les, són necessàries per la teva vida, en general. És a dir, jo no sóc una persona de ciències, perquè vaig fer lletres pures fins al final, però els coneixements que tenim de ciències els hem adquirit, doncs, perquè hem tingut una formació en el que ens han explicat les coses i hem estudiat ciència encara que no ens agradi. És a dir, tu quan diversifiques i poses optatives, ja aquí el que fan les optatives, és a dir, fas que l'educació i moltes coses que són vitals pel teu desenvolupament no les, hi hagi alumnes que no les estudiïn.
Jo puc estar d'acord, Sílvia, en que cada cop que entra un govern diferent aposta per una nova llei i estem canviant el model segons el color del govern que tenim. I jo puc estar d'acord en que caldria una... En educació, i segurament en altres àmbits que ara no estem parlant, però que també podríem estar d'acord, cal una política més transversal i més estructural que no es canviï cada X anys. Però jo crec que la LOMLOE té molts atributs que no tenen les anteriors lleis d'educació. Per exemple...
Segurament sí, Dani, per exemple, però amb moltes vegades molt aquestes inclusiva. Lleis es fan estrenes dels professors.
Que contempla des de l'inici, o sigui, des de l'educació infantil fins a la universitat. És la primera llei que contempla això.
Però tampoc estem criticant aquesta llei en si, sinó que s'hagin reduït...
Si s'estan criticant aquests canvis, s'està criticant la llei.
Però no passa res per criticar una llei.
Exacte, però vull dir que no diem que no estem criticant la llei. No passa res per criticar la llei, però vull dir, si s'estan criticant els canvis de la reducció de literatura, que al final no es farà, que jo vaig ser molt crític, si s'està criticant el canvi de la fusió entre física i química, obro parèntesi, jo he fet ciències i jo he fet lletres. He fet els dos batxillerats. I haig de dir que entre matemàtiques, física i química, el que he utilitzat al llarg de la meva vida, física i química, zero. Matemàtiques, per mi, 100%. O sigui, jo crec que és l'assignatura de ciències que fa servir la resta de la teva vida. Física i química, si no et dediques amb algú que estigui relacionat amb aquestes dues assignatures, no ho fa servir.
Sí, però jo sempre tinc dubtes amb això de les optatives. Es comença a decidir moltes vegades les optatives molt d'hora. És a dir, a quart d'ESO ja comences a triar uns itineraris on deixes de banda algun tipus d'assignatures. Si tu, com per exemple jo, vaig triar més lletres, a quart d'ESO ja no vaig fer ni física ni química. Llavors, no sé fins a quin punt, primer, perquè crec que, d'acord, potser no hauria fet servir mai els meus coneixements de física i química, però crec que està bé tenir una base de tota la vida. I després, crec que amb 15 i 16 anys a vegades ets molt jove per decidir com vols encarar el teu futur. Potser no tens clar quines carreres vols fer, com vols encarar-te, i aleshores ja has de prendre un seguit de decisions que t'inhabiliten per poder fer determinades coses. Si tu amb 15 anys ja deixes de fer física i química, aquest tipus de carreres ja queden totalment descartades. I tant que deixes de fer física i química.
No deixes de fer física i química.
Si tu tries un batxillerat social, no ho fas.
No ho fas.
I a quart d'ESO, si tries també els itineraris socials, no ho fas. No fas res.
Bueno, però això ja ho fèiem abans, escollíem o ciències o lletres.
Sí, d'acord. Sí, jo estic tenint un criteri general, eh?
I tant.
A veure, Sílvia.
Dani, no, a veure, jo he estudiat ciències, lletres pures, i jo vaig estudiar física i química perquè era obligatòria. I els meus companys, que feien ciències pures, estudiaven literatura perquè era obligatori. És a dir, i estudiàvem literatura catalana i estudiaves literatura espanyola, i això era obligatòria.
Discrepo.
És veritat. Jo també, t'ho diu
algú que ha fet, que primer va fer ciències, que se'n va anar a fer enginyeria electrònica al primer cicle, que ho va deixar tot, que va tornar a l'institut i que va fer lletres. I llavors va fer periodisme. Aquest és el meu periple.
Ja,
i jo et dic,
Dani, però
jo dic
tu vas fer a segon d'un, vas fer literatura...
Els de ciències estudiàvem... Els de ciències estudiàvem literatura, però els de lletres no estudiaven física i química.
Jo vaig estudiar a segon de BUP física i química, me'n recordaré tota la vida.
Sí. A segon de BUP, sí. A tercer de BUP i a COU, no. Perquè tu escollies la teva opció a tercer de BUP i a COU.
Jo vaig escollir la meva opció a quart d'ESO, ja vaig deixar de fer física i química.
Clar, això és que ara ha canviat.
Clar, això ara ha canviat.
Mm. Però tu tenies uns coneixements. És a dir, jo no he utilitzat la física a la meva vida ni la química, però em vaig aprendre la taula de elements periòdics i això són
perquè,
coses que necessites.
Perquè primer de BUP i a segon de BUP, Sílvia, i aquí els boomers estem parlant, a primer de BUP i a segon de BUP, tothom feia el mateix.
Clar,
tothom feia
això...
el mateix.
No, només doncs dèiem que això és positiu.
I puc estar totalment d'acord amb aquesta reflexió que feies, Carlota, del tema de que fan escollir massa aviat. Perquè jo sóc un exemple que fan escollir massa aviat. Vale? Llavors, però al final, això és un problema estructural del sistema que no depèn no només d'aquesta llei, sinó que depèn del sistema educatiu.
És que no li estic donant la culpa a aquesta llei, perquè jo crec que jo, quan estava fent ESO i batxillerat, crec que encara no estava en vigor aquesta nova llei. Per tant, això ja estava passant. Però, per exemple, tinc amigues que van decidir fer el batxillerat social i després van voler fer psicologia i els hi faltaven uns coneixements del científic i aleshores a la selectivitat no els hi ponderaven algunes de les assignatures i aleshores van tenir molts problemes perquè has de decidir, jo considero que has de decidir massa d'hora i perds certs coneixements massa d'hora.
A veure...
Una altra de les reflexions que m'agradaria saber abans, explicar abans, és a dir, tot això arriba amb l'aplicació de la LOMLOE i els professors es lamenten d'unes decisions que es prenen, prenen els polítics. El que aquí s'hauria de reflexionar també és perquè les lleis sempre es fan esquenes dels professors.
Però és que els professors venen lamentats de casa, Sílvia.
A veure, és a dir, si això, quan s'aplica la llei, la llei s'ha fet amb un quòrum, s'ha explicat, s'ha parlat amb els professors, s'ha arribat a un acord amb els professors del que es vol fer, no tindríem aquests problemes també després.
Que els mestres fan vagues preventives.
De tota la vida, però i què té a veure això?
Pues que jo crec que no és un, no és un sector professional que pugui dir que es queixa amb raó. Perquè s'ha queixat tantes vegades per queixar-se que crec que ja ha perdut la credibilitat.
Si et fan una, a veure, si tu et fan una llei i t'obliguen a complir uns estàndards i tu, com a professor, com a mestre, que ets el que està donant la cara, que ets el que coneix tot el currículum, que ets el que coneix com funcionen les assignatures, t'estan obligant a fer una llei que tu consideres que no és normal, és que estem parlant el mateix que el tema de la literatura. És el mateix, que aquí el govern va recular, però si no hagués reculat haguéssim tingut la literatura com a optativa. És el mateix. És exactament el mateix. I mira, pots pensar dels mestres, doncs que sí, que fan vagues preventives, que podem discutir aquí si tenen uns horaris privilegiats o no els tenen. És igual, és que no té res a veure això. És a dir, una llei que es fa ha de comptar amb l'acord i amb el suport, i també s'ha d'elaborar a través del que et diguin els mestres, que són els que l'hauran d'aplicar al final.
Ara recuperem el debat, Sílvia, però és que tenim al telèfon Filo Cañete, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs. Ens ha dit que ens podia atendre, però que té un matí bastant ple i per això hem de fer-li ara l'entrevista. Bon dia, senyora Cañete, i moltes gràcies per atendre la trucada al matí a Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
A l'informatiu hem explicat, no, la decisió que es va anunciar ahir a la tarda amb la visita del president Illa i de la consellera d'Interior, Núria Parlona, al barri de la Mina, juntament amb vostè, en què els Mossos d'Esquadra ampliaran el seu patrullatge per la mina i passaran a estar-hi desplegats a les 24 hores del dia amb agents de la Brimo i de l'Arro. Això es fa després que el dimarts hi hagués aquest tiroteig que va durar uns 5 minuts, però que es van arribar a disparar 150 trets, segons diferents càlculs que ha fet la policia, allò recollint els casquets de bala. Senyora Cañete, creu que aquesta vigilància de 24 hores, aquest patrullatge de Mossos d'Esquadra les 24 hores al dia, servirà, com a mínim, per dissuadir els delinqüents de la mina?
Home, davant de fets excepcionals s'han de prendre mesures excepcionals. Llavors hem de diferenciar el que és el patrullatge de Mossos, que aquest patrullatge ja és a l'ordinari, tenim la comissaria de Mossos allà, diguéssim, al barri de la Mina, diferenciat del que és l'ordre públic, que és el que sempre jo havia demanat i havia exigit, no? És a dir, aquests fets es donen perquè hi ha una certa facilitat, doncs, per d'una manera ostentosa, com va ser, doncs, aquest darrer fet, bueno, fas ús del que és l'espai públic, no? I sense impunitat, no? Per tant, doncs, es necessita, i especialment sempre havia demanat aquesta ordre pública, o sigui, ordre públic, és a dir, aquesta força de l'ordre públic perquè pogués ajudar el que és el dia a dia també, doncs, tant dels Mossos com de la pròpia policia local, que fa un treball també de col·laboració en les forces de seguretat. Per tant, per mi és una mesura excepcional. La continuïtat, no només per un fet concret i estar unes hores, sinó la presència continuada.
Mm-hmm. Clar, aquest tiroteig és excepcional pel que dèiem, no? Per aquesta quantitat de trets que, a més, la policia considera que està lligat a la presència d'armes llargues, i això també preocupa especialment, però és que ja n'hi va haver-hi, segons els que han transcendit, un a l'abril, un al juliol i un altre a l'octubre. No sé si considera que ara aquest desplegament de Mossos, també l'anunci del president Illa de fer una junta de seguretat extraordinària la setmana que ve, si tot això, davant les reclamacions que ara vostè explicava, arriba una mica tard.
Bueno, doncs arriba en el moment que hi ha hagut un canvi. Jo, des de que ara porto des d'abril del 2021, 9 d'abril del 2021 com a alcaldessa, jo ho he reclamat des del primer moment. Des del primer moment he reclamat la necessitat d'ordre públic al barri de la Mina. Mm-hmm. Sobretot per ajudar a totes les actuacions que s'han de fer en el dia a dia. I sobretot per donar un missatge important a aquelles persones que no ho acaben d'entendre. A l'espai públic és de tothom. A l'espai públic no és només d'una franja, d'una porció de veïns i veïnes del barri de la Mina, sinó que és de tothom. I, per tant, doncs, amb aquestes qüestions tan ostentoses, no?, i amb l'ús de les armes de foc, el que fan és empoderar-se i dir aquí estic jo, generant una por en tot l'entorn i en tota la ciutadania. I, per tant, doncs, es necessita una contundència important i recursos que siguin o que ajudin a que aquesta contundència i aquesta recuperació de l'espai públic sigui real. Per tant, doncs, per mi el canvi és evident en pocs mesos. La resposta ha sigut la que ha sigut i jo, evidentment, l'agraeixo i la felicito.
Mm-hmm. No sé si amb el que vol dir és que es va sentir menys tinguda per part del govern de Pere Aragonès o pel conseller Joan Ignasi Elena aquests últims anys?
No, jo no he utilitzat aquesta paraula. Igual la resposta no va ser contundent o no va ser amb la mateixa contundència. El grau de contundència no va ser la mateixa. Jo el que parlo en tot cas és de resultats, no?, i de com han estat els graus de la resposta. Sí que hi ha hagut hi va haver interlocució, i jo no parlo de menyspreu, i a més el president Aragonès doncs, va visitar també la ciutat, van parlar en diferents moments, amb el exconseller d'Interior doncs, mantenia també doncs, converses, i en aquest sentit doncs, no puc dir que no se m'escoltés, però la resposta no ha estat tan contundent com ha estat ara.
Mm. I la resposta només passa per aquesta presència de Mossos, per aquesta presència policial, o hi ha d'haver-hi altres actuacions?
A veure, sempre parlem que l'àmbit de la seguretat, i quan parlem del que és la seguretat, el benestar de les persones en termes generals, jo sempre he concebit aquest benestar des d'una perspectiva molt integral. No és exclusivament per l'actuació que puguin fer les forces de seguretat, no? I amb això estem, no?, treballant tot el que seria la qüestió més de mediació, tota la part més de civisme. Des de fa molt de temps s'està treballant des de la base que considerem i que considero que és l'educació, en el que es fa molt bona feina, hi ha professionals molt, molt implicats en tot el que és la vessant social i educativa, però evidentment no hem arribat a poder dir que s'ha superat el 100% i que estem al 100% d'èxit. Hi ha un percentatge d'èxit important perquè tenim programes en què els resultats són fructífers i són positius, però quan tenim aquests episodis i sobretot en aquest cas molt vinculat a joves és perquè encara no hem arribat a un percentatge que podríem dir doncs, de normalitat. I el que no hem de fer és precisament normalitzar el que és completament excepcional i anormal. I és el fet de que hi hagi un tiroteig per part de joves d'una manera indiscriminada i sense tampoc, teòricament, pel que a mi m'arriba, doncs, com a origen, doncs, una baralla entre joves.
Mm-hmm. Molt, molt breument, senyora Cañete. No sé si des de l'Ajuntament, des de la policia local de Sant Adrià de Besòs, tenen detectat un problema, un augment de la tinença d'armes llargues, d'armes molt més que tenen molta més capacitat de disparar que no pas les pistoles habituals a Sant Adrià o concretament al barri de la Mina.
Bueno, concretament no són qüestions que siguin d'investigació de la policia local, són més bé investigacions per part de Mossos. Sembla ser que, en termes generals, el tema de la tinença d'armes de foc és quelcom que està que està en augment, no és una qüestió exclusivament del barri de la Mina, doncs hi ha altres punts que també es detecta i que, bueno, en el seu moment també doncs es va detectar doncs, un augment i que possiblement estem en aquest context d'arma blanca i ara és aquest augment d'arma de foc. El tema de l'augment, clar, no les tenim en inventari, però que el fet de que s'utilitzen, el que per una banda diu és hi han, és una evidència, però per una altra banda també, i per mi el que és més preocupant, és que s'utilitza sense...